Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Com és ben sabut, les Plèiades són un grup d'estels blaus de la constel·lació de Taure. Avui parlarem d'una branca de la ciència molt pròxima a l'astronomia, l'astrofísica. I per parlar-nos d'aquest tema, tenim amb nosaltres Màrius Josep Fullana Alfonso. Benvingut, Màrius.
Què tal, com esteu?
Molt bé, és un plaer tenir-te en el programa. El nostre convidat naix a Gandia, la Safor. És catedràtic de matemàtica aplicada a l'Escola de Gestió de l'Edificació de la UPB. És membre de l'Institut de Matemàtica Multidisciplinària de la UPB i del grup d'investigació en cosmologia de la Universitat de València. També pertany a la Societat Catalana de Física, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La seva tesi va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de València. Els seus treballs d'investigació han estat publicats en les revistes de major impacte mundial en el camp de l'astrofísica. Pel que fa a les investigacions, s'han centrat en la cosmologia, en l'estudi dels diversos fenòmens productors de les anisotropies, de la radiació de fons còsmic. Ha participat en diversos congressos internacionals d'astrofísica, física i matemàtica. Entre aquests, destaquem Frontiers of Fundamental Physics, del qual va ser organitzador durant la 8a edició l'any 2006 i que compta amb la participació de diversos premis Nobel. Actualment és organitzador del congrés Science for Health with a Human Face. Actualment es troba immers en projectes d'innovació docent a la UPB. Màrius, ens podries comentar què és l'astrofísica i què és el que et va portar a interessar-te en aquesta àrea de coneixement?
Sí, per suposat. L'astrofísica és una part de l'astronomia que se centra en l'estudi dels fenòmens físics de l'astronomia. Aleshores, l'astronomia el que estudia són els objectes celestes més enllà de la Terra. A més, els organitza en diferents grandàries. Estaria el sistema solar, després estaria la galàxia, després de la galàxia les acumulacions de galàxies i ja l'univers a més gran escala. Dins de l'astronomia tenim l'astronomia posicional, tenim també la mecànica celeste, com es mouen els estels, i ja més concretament l'astrofísica, que va agafar ja una volada, diguem, a nivell científic al segle XIX i després ja al segle XX. El que estudia són els fenòmens físics relacionats amb els cossos celestes. A partir de l'estudi dels elements que composen les estrelles, les galàxies, etc., el que es fa és veure l'origen, l'evolució i les interaccions que hi ha a nivell estel·lar. Més concretament, ja a gran escala, tenim la cosmologia, que seria una part també de l'astronomia i que estudia l'univers a gran escala. Per altra banda, el que em va fer a mi estudiar i submergir-me en el món de l'astrofísica, doncs és molt llarg de contar, però intentaré resumir-ho. Ja quan, de ben xicotet, m'interessava el tema, de fet hi ha una sèrie que recorde que es deia Cosmos, de Carl Sagan, que va ser un gran divulgador, que no em perdia ni un capítol. No?
Jo tampoc.
Doncs ja va ser una cosa que em va agradar. A banda, els llibres del mateix Carl Sagan o d'este altre divulgador, com li diuen a este... Bueno, ara no recorde. Però m'interessava també, per una altra banda, llibres de ciència-ficció, que bueno, té una certa relació, no, amb, amb el camp. Més endavant, ja en els estudis de batxiller, bé, m'agradava tot el que estudiava, ho he de dir, però principalment ja en acabar, que havia de tirar una carrera, doncs vaig decidir Isaac Asimov, és l'autor que estava intentant comentar-vos. Ja quan estava acabant, havia de decidir què havia d'estudiar, i estava entre la matemàtica, la física o la filosofia. Eren les tres coses que en aquell moment més m'atreien, no? De fet, vaig guanyar un premi i vaig obtenir una beca per estudiar matemàtiques, però veia que la física tenia una aplicació de la matemàtica més... O sigui, era la matemàtica més intentar aplicar-ho al món en el qual vivim, no? Mm. I sempre buscant una explicació de conèixer un poc millor el món en el qual vivim. I bé, vaig començar a fer física i dins de la física vaig retornar, no, a aquest interès per l'astrofísica. També volia seguir fent investigació en el camp i vaig contactar amb un agent del departament Departament d'Astronomia i Astrofísica, amb Diego Sáez, Miquel Portilla, Josep Vicent Arnau. Vaig començar a treballar amb ells i bueno, fa ja vora 20 anys que estic treballant més o menys en el camp.
Ja en són, ja.
Mm-hmm. Sí. Ja ho crec.
Bé, el desenvolupament en els darrers anys o en les darreres dècades de la física quàntica i d'altres teories contemporànies de la física ens han fet entreveure de vegades coses que semblen desafiar el sentit comú. Una d'aquestes pot ser la possibilitat que existisquen múltiples dimensions i més d'un univers. Seria la teoria dels multiversos. Bé, és el nostre l'únic univers que hi ha, com hem pensat sempre, o bé és només un de molts universos paral·lels?
Bé, això entra un poc en el camp de la ciència-ficció, no? És una pregunta interessant. És cert que la matemàtica que utilitzem de vegades sí que parla de més dimensions de les que observem, no? Uh-huh. Però en quant a universos en si, també hi ha una cosa que és el principi antròpic, que seria que nosaltres vivim en l'univers en el qual els éssers humans poden haver-se desenvolupat, no? I que tal vegada anul·laria la possibilitat d'existència d'altres universos. La qüestió és que la ciència el que ha de fer és poder observar els fenòmens, i nosaltres... evidència de l'existència d'altres universos no en tenim. Que en algunes teories sí que per explicar determinats fenòmens pots utilitzar altres dimensions. De fet, nosaltres vam estar un temps estudiant fenòmens o teories de cinc dimensions que explicaven determinats fenòmens gravitatoris. Sí, ara, interpretar-los com a altres universos, bé, però és una interpretació que tal vegada queda un poc fora del camp del que és la ciència o l'astrofísica en si. Però és interessant. De fet, per exemple, una teoria alternativa a la teoria que actualment s'accepta, que és la del Big Bang, que és de l'estat estacionari, una manera d'explicar un fenomen que es dona, que és l'expansió de l'univers, ho feia mitjançant la creació contínua de matèria. I tal aquesta cosa que xocava una mica la intentaven explicar a través de la matèria que venia d'un altre univers o d'altres universos.
No se creava la matèria, sinó que realment simplement s'abocava a aquest univers provenint d'un altre.
Clar, per a intentar que se complira el principi de conservació de l'energia, o sigui, matèria.
Seríem un abocador còsmic, una cosa així.
Sí, vamos, així. Sí, sí.
Màrius, acabes d'anomenar el Big Bang. A mi m'agradaria que explicaràs a nostres oients l'origen de l'univers, és a dir, el Big Bang, que si el pogués explicar.
Molt bé. Sobre el Big Bang, el moment en què se produiria, en aquest moment no el podem saber i no podem dir com seria, no? Nosaltres el que veiem és que hi ha que les galàxies i els cúmuls de galàxies van allunyant-se uns als altres. Llavors, la teoria que millor explica això és la de que tot partís d'un punt en el qual diguem que hi ha una mena d'esclat, d'explosió, i tot aniria allunyant-se. Aquest és el nom de Big Bang, però si va ser un gran esclat o com va ser, l'important és que sí que va haver un període d'una gran separació, diguem, i que ahir, en aquests primers moments, en què l'univers és molt dens, infinitament dens, i és molt energètic, sí que es produeixen fenòmens que ara, en aquests moments, els fenòmens físics són molt més suaus.
Però quan parlem d'un univers infinitament dens, vol dir que tota la matèria que hi ha avui en l'univers ja existia en aquell moment, el que passa és que estava comprimida infinitament, és a dir, que no ocupava pràcticament espai, o com és difícil de vegades imaginar-se aquestes idees, no?
Clar, perquè ahir el que passa és que en aquests primers moments, que són 10 elevat a menys 33 segons, que és l'època de Planck, no? La física que nosaltres coneixem actualment no funciona, la física actual. Llavors, no podem imaginar en el sentit de que qui treballa en aquest camp o qui intenta, és ja un camp especulatiu. Hawking, per exemple, que és prou conegut, treballa, ha fet algunes hipòtesis sobre el tema, perquè ahir el que estaria més en la gravetat quàntica, que és un camp de treball que no es pot contrastar perquè no es pot reproduir en laboratoris. No? Aleshores, entre altres coses, no? Malgrat que n'hi ha coses que sí que poden estudiar, encara que no es puguen fer en laboratoris, i més en astrofísica, però que es poden observar, però això no es pot observar. Però qüestions que després, si voleu, entrarem. No? El que sí que se sap és un poquiu després, diguem, una mica després, com ja, i s'especula, però totes aquelles teories que intenten entrar ahí, en això que us dic, és molt, 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 molt petit, el que han de fer, sobretot, és explicar els moments de després. Aleshores, s'han d'ajustar al que passa després. I ahí cap més d'una hipòtesi. Però no és, en aquests moments no són contrastables. Però és un camp de treball.
És un terreny, diguem, molt més especulatiu que cap altra cosa.
Sí, més que res perquè no podem contrastar.
Clar, clar.
Val, Marius, abans amb Toni comentàveu la teoria aquesta dels multiversos i deies això, no? que no està contrastant, no? Que no està clar. Aleshores, el que sí que tenen clar els científics, o teniu clar els científics, és que l'univers que coneixem o que coneixeu té una edat d'uns 13.700 milions d'anys. Pot ser això?
Sí, és sabeu el que passa? Que, us contaré una cosa. Jo, són 20 anys, no? És que porto treballant amb això i l'edat ha anat variant. Perquè ha anat variant? Perquè el que fem és anar precisant determinats paràmetres cosmològics que van duent-nos a una teoria que explica millor el que coneixem fins al moment.
Clar.
I això també en això també depèn l'edat de l'univers. Per unes equacions i en aquests moments, sobretot degut a les supernoves IA, no? Que són les últimes observacions que s'han fet fa uns poquets anys, i el darrer satèl·lit, el segon satèl·lit que s'ha llançat per a la radiació de fons còsmic, que és el WMAP, prediuen el model de concordança i que dona esta, que després entrarem ahí si voleu, que dona esta edat, o sea, ixe nombre, ixe número.
Doncs jo et comentava això perquè abans havies dit com eixes hipòtesis del que podien dir els primers moments o la primera infantesa de l'univers. Ens pots comentar alguna?
Sí, jo us he
seria
portat,
molt interessant.
Jo us he portat així una taula estreta de un llibre de Kolb i Turner que està molt bé, que és The Early Universe, que precisament tracta sobre això, i així estan els diversos fenòmens que es produeixen. Vegeu el que us estava dient, del 10 a la menys 33, gravetat quàntica. Després tindríem teories d'unificació, en el qual les principals forces que existeixen actualment, les teories que utilitzem actualment són la força forta, la dèbil, l'electromagnètica i la gravitatòria. D'acord? Aleshores, en un primer moment, les tres primeres que us he dit serien totes elles una mateixa, no? I després el que vas fer és que es trenca la simetria. Estem parlant de temps molt, molt petits. El menys este significa 0 i 24 zeros, 0,24 zeros i un 1. I aquests temps són els que us estic dient, no? Aleshores, perquè
es trataria de quantitats increïblement minúscules d'un segon, no?
Clar.
Un segon dividit d'una manera
penseu vosaltres bestial, que ara estan passant uns quants segons mentre estic parlant i això ahir s'està...
Sí, però això és que resulta realment sorprenent pensar això. No? Estem en un univers que pot tindre 13.700 milions d'anys, però que per ser les coses més importants van passar quan faltava encara una barbaritat de temps perquè passava el primer segon de vida de la història de l'univers. No?
Sabeu, per, bueno, una de les qüestions fonamentals ahí és el tema de l'energia. Mm-hmm. L'univers està confinat en un espai, diguem, petit, per imaginar-se-ho d'alguna manera, no? Sí. I tota l'energia que n'hi ha, diguem, actual, pues està ahí, tota clavada ahí. Aleshores, les temperatures ahí són molt altes, i ahí les fraccions de segon, per a aquestes temperatures, produeixen fenòmens com els que, dels quals estem parlant. Clar, clar. I després es dona així una... el trencament de simetries i la separació d'aquests camps, d'aquestes forces, i després pues, la formació de quarks i després bueno, estan en una mena de plasma que també el que després veurem, no? És que el plasma és pues això que estan els quarks són els components dels protons, dels neutrons, etc, no? I si estan separats, pues això vol dir que és un plasma, o sigui, i n'hi ha tanta energia que fa que no se confinen en el que actualment coneixem. D'acord? Aleshores, la qüestió és que el fet de que existisca aquest plasma que us estic dient, el que fa és que la radiació, que és el que nosaltres observem, que ara parlarem d'ella també, no puga viatjar perquè està contínuament interaccionant amb ells, i per això mateixa també, per l'energia que té aquesta radiació, està fent que no puguen confinar-se, no? Que no puguen en els elements dels àtoms. I és un poc ahí la història que teniu. Però bàsicament el fonamental és l'energia, no? Que hi ha tal temperatura i tal energia que les fraccions, si estan petites de temps, fan que els fenòmens siguin molt, bueno, molt ràpids i això, no? Que se donen aquest tipus de fenòmens tan importants com els que estem comentant.
En conseqüències, no? Diguem, molt dràstiques, no? Per a la configuració de l'univers, no? Bé, fent una, i continuant amb la línia del que estem parlant ara, fent una recerca en la Viquipèdia per internet, hem pogut trobar que hi ha qui considera que actualment no hi ha cap model físic convincent per als primers 10 minuts i 11 segons de vida de l'univers. Segons això, entendre aquest brevíssim període, encara que això de brevíssim sempre depèn en què ho compares, perquè és molt més llarg que el que estàvem parlant ara, no? Però aquest període d'història de l'univers seria un dels grans problemes que tindria avui la física per resoldre. Què ens pots comentar sobre això?
Bé, primerament el que vaig comentar és que me va xocar molt el temps aquest i vaig estar buscant-lo perquè
sí,
me
va,
comentàreu
va
alguna cosa
ara,
del temps. Sí. I quan vaig estar parlant amb Elisa em va dir 10 minuts i 11 segons i me va estranyar perquè no em sonava aquest temps, no? Em sonaven fraccions de segons, no? Clar. Llavors vaig buscar i vaig mirar la Viquipèdia, la versió que estava en català, i la vaig comparar amb la versió en anglès i també amb la versió en espanyol. En espanyol el que havien fet directament és que això no ho havien ficat perquè es veu que no ho entenien massa bé, perquè entenc que ha de ser una traducció de l'anglès, no? De fet, la del, en català sí que es veu més que és una traducció. En anglès el que fica és 10 a la menys 11, 10, que ja us he dit que és 0.10 zeros i un 1 decimal, o sigui, un temps molt, molt, molt petit, i ho havien traduït per 10 minuts i 11 segons. Llavors, quina és la conclusió de tot plegat? Que és una cosa que jo dono una assignatura en l'escola de gestió de l'edificació, que és història de la ciència i la tecnologia, que ara amb els nous... La convergència europea desapareixerà, però bé, això és un altre tema. I ahí fem recerca per internet, per a fer treballs, per a buscar coses d'història. El que es dic als i les alumnes, que cal contrastar el que busquem per internet. I fins i tot la Viquipèdia, ja veieu que algunes coses d'aquestes... Si el que ha fet la traducció no és especialista o no ha consultat, ho entès malament. Ha ficat això per una banda. I després el del 10 a la menys 11 és el que us estic dient, però pense... La pregunta que em fas de que no podria explicar-se, més bé seria l'edat de Planck, que us dic, que és 10 a la menys 33 segons, perquè a partir d'ahir és el que us he comentat al principi de la gravetat quàntica, de bueno, Hawking i altra gent que fan que és més ja especulatiu, però hi hauria un temps en el qual més o menys sí que aquestes teories funcionen, malgrat que no són contrastables perquè no són reproduïbles com tu has comentat en laboratori, no? I a partir dels, bueno, és el temps de 10, a veure, esteu dient. Sí, seria a partir de 10 a la menys 6 segons o per ahir. Sí que n'hi ha un temps, que està... El temps va avançant i l'energia o la temperatura va disminuint perquè l'energia se reparteix en un espai més gran. D'acord? Hi ha un fenomen que és la inflació, que també es dona en un temps molt xicotet i que fa que, es, que l'univers cresca de manera exponencial, o sigui, que es faça molt més gran. Llavors cau l'energia.
Volia dir que l'univers comença a expandir-se i a refredar-se al mateix
temps. Sí, sí, n'hi ha un... Bueno, hi ha diferents... Però al final creix molt comparat amb com era una miqueta abans, d'acord? Llavors, hi ha una energia que ja és reproduïble en els laboratoris de física de partícules, en el qual aquestes coses ja poden, diguem, contrastar-se, perquè ja podem provar o, i arribem a aquestes energies. I el temps seria, pues, doncs... de l'ordre de, bueno, pues de segons, no? en el que estem parlant. D'acord? Ahí, a partir d'ahí, d'aquesta energia, sí que som capaços en els grans laboratoris de física d'altes energies de poder predir o poder les teories que estem utilitzant fer prediccions. I parlar.
I encara falta molt per arribar al primer minut, no? Que estaríem parlant de segons.
No, del primer minut sí que podríem, la nucleosíntesi, d'això sí que podríem parlar, perquè ja... No, és de segons.
Sí, sinó que dic que en el moment en el qual ja podem fer aquestes prediccions, encara estem parlant dels primers segons. Sí. Encara faltaria molt perquè se complirà el primer minut de la història.
No, és que va al revés. A veure.
No entenc
res. O sigui, sí, igual no m'he explicat massa bé. La qüestió és que tu vas avançant en el temps. Sí. No? Aleshores, un segon és menys que un minut. Un minut són 60 segons. A partir dels primers segons ja són energies en les quals ja podem, a lo millor, treballar. Aleshores el minut baixa l'energia, baixa la temperatura, però no l'energia. Repartir la temperatura en un espai major, no? I aleshores ahí ja també pots parlar. Que no són les 10 minuts. Aquests 10 minuts eren 10 a la menys 11 segons.
Sí,
que han traduït per 10 minuts i 11 segons. D'acord? Aleshores això són micronèsimes de segons.
Una fracció infinitesimal d'un segon, del primer segon d'història de l'univers.
Efectivament. I és a partir d'uns quants segons que ja podem parlar de fenòmens que podem estudiar ja, si més no en laboratoris o que estem al voltant de poder ja estudiar aquestes teories que se proposen. No sé si m'he explicat clarament. Si no estàs avesat a això, és difícil d'entendre.
Costa.
Sí. És un tema complicat. Sí.
No, però després d'avui serem també ja semi-experts en aquesta classe.
Jo intento explicar-ho el millor que... Però, clar, és que així està tot ple d'equacions. Aleshores tu has de transmetre la idea, no? I la idea seria això.
Això és com si fos la partida de naixement de l'univers,
sí,
no?
Sí.
No la podem veure els nostres oients, però és ben boniqueta.
Sí, de Carlos.
Està plena de numerets.
El llibre és...
Sí, això sí,
en Wikipedia està la referència, d'acord? O sigui, si mireu en Wikipedia, tant en anglès o en espanyol o en català, en els tres llocs està, i és Kolb i Turner, són els autors, Kolb i Turner, són dos cognoms, són dos estadounidencs, i el llibre es diu The Early Universe. Igual en la biblioteca del campus de Burjassot, que és on jo faig la investigació en cosmologia, ahí està el llibre, i igual així no ho he mirat. És un llibre molt especialitzat i bé, si algú li interessa que se posi en contacte amb mi, jo el tinc i o puc fer una... Bueno, demanant per mi. No? Puc...
Podem escanejar.
Efectivament, i podem mirar-ho.
Ho pengem en companyia de la grella dels programes.
The Early Universe, l'univers primerenc.
Sí, efectivament. És un llibre que va sobre això, però amb les equacions i... Molts d'aixòs càlculs m'he hagut de fer jo. Perquè ells, clar, ahir també en els llibres te fiquen una fórmula i el resultat. I d'ahir al resultat igual són 7 o 8 fulls de càlculs.
Però, Mari, us esperam molt per a persones molt especialitzades, molt, molt especialitzades. Eixe llibre, trobes tu?
Jo penso, ahir en eixe llibre hi ha de tot. N'hi ha conceptes... diguem, la introducció explica coses que es
que per a una persona
entendre,
que estiga entès...
I després ja el desenvolupament sí que necessites saber una mica de matemàtiques.
Val,
és un llibre de consulta, de mirar algun concepte o d'ajut.
Val, ja no xafe més l'entorn.
Bé, jo, seguint un poc en el naixement de l'univers, no? Els àtoms són com les rajoles en què està construït l'edifici de l'univers, però els primers àtoms sembla que van tardar centenars de milers d'anys a formar-se. Com es va desenvolupar aquest procés?
Bé, així la qüestió és que n'hi ha, a veure si me'n recordo el nombre del número, 20.000 milions de fotons més, o sigui, per cada barió, per cada component d'aquests, 20.000 milions de fotons. Aleshores, la història, o sigui, la qüestió és que aquests fotons, en l'època aquesta que estem parlant, quan són molt energètics, el que fan és que no deixen que se formen els àtoms, perquè estan contínuament col·lisionant amb ells i no deixen que se formen els nuclis dels àtoms amb protons i neutrons i després que capturen els electrons. Però conforme va donant-se l'expansió, crec que la xifra que se dona actualment és de 380.000 anys. El que
hem pegat un salt en el temps. No estem parlant del primer segon, de fraccions infinitíssimes del primer segon, i ara ja parlem de centenars de milers d'anys. No?
Sí, sí. El 380.000 anys... Perquè tot això també depèn de l'ajust dels paràmetres que us he comentat al principi, no?
Sí, sí.
El que es dona és que ja van perdent aquesta energia i permeten als nuclis dels àtoms, que són els neutrons i protons, primer és l'heli, que és el més... i el deuteri, l'hidrogen i l'heli, que capturen electrons i formen els àtoms. Què passa? Que alhora, aquest procés es diu el de recombinació, el que ocorre és que deixen espai i ja no hi ha tantes interaccions per a que els fotons puguen viatjar. I aquests fotons són els de la radiació còsmica de fons, que són molts més que els barions, que són els àtoms.
Bé, Mario, sempre t'avances el que vaig a preguntar.
És que està tot connectat.
Això t'he dit, que volia que explicares un poc més la radiació còsmica, què és la radiació i com sorgeix aquest fons còsmic de microones.
Vaig intentar ser breu, no? Perquè no sé com està passant el temps, però...
És que la matèria és molt...
És que Toni està molt xerrador avui.
Es nota que bella... se va enterar una mica de lo de Cosmos, del Carl Sagan, eh?
Una mica només, que jo soc de lletres, o sigui que...
Bueno, deixa'm que vega una mica d'aigua, perquè aquest és el meu camp d'investigació, fa 20 anys, o sigui, la radiació còsmica de fons. Aleshores, és el que estava explicant-li a Lisa, que és la radiació que hi ha a l'univers, aquesta radiació. I és una radiació electromagnètica. Considereu que la llum és part de la radiació electromagnètica en una determinada freqüència, d'acord? I el que fa esta radiació és anar baixant d'energia i en el moment que estava explicant-li del desacoplament, que seria de la recombinació i en el qual els fotons surten i ixen, aquesta radiació és isòtropa, o sigui, igual en totes les direccions, i homogènia, i ens arriba així. Uh-huh. El que passa, l'interessant d'aquesta radiació és que les xicotetes inhomogeneïtats en les quals es va trobar, perquè l'univers no és, segons l'escala, no? A gran escala és homogeni, però ja després existeixen les galàxies, les estels, etcètera, no? Per diferents fenòmens, hi ha diferents escales angulars, deixen la seva empremta sobre aquesta radiació. I l'interessant de la radiació és que existeixen unes anisotropies molt petites, molt xicotetes, però que s'han detectat, ja es van predir i es van detectar, i la informació que donen ens parla de l'evolució i de l'estructura de l'univers a gran escala i en temps molt, molt anteriors, a partir d'aquesta edat, no? del desacoplament. Pues podria contar la història de la radiació de fons còsmic, però no sé com anem de temps. Perquè és...
No anem massa bé.
A veure, un minut. Fonamental, se descobrí en el 64, però ja havien hagut diversos autors que l'havien predicta. Donaren el Premi Nobel a Anso i a Wilson i Penzias, al temps, no? I després, el Premi Nobel de l'any passat va ser sobre el primer satèl·lit que va llançar. Són el... com li diuen a este home. Bé, ara no me ve al cap, però bueno, els dos que van donar de l'any passat, i el satèl·lit és el COBE, que és el primer satèl·lit que es va llançar per a detectar aquesta radiació, d'acord? De fet, un dels meus companys de treball va estar treballant en un dels dos, el més teòric, que li donaren el Nobel, d'acord? I ara va llançar-se un tercer, bueno, se llança un satèl·lit, que és el que us he comentat, el WMAP, que ha afinat tots els paràmetres per al model de concordança que tenim, i ara la ESA està preparant el llançament d'un altre, bueno, al final s'ha posat en col·laboració amb la NASA, que és el Planck, un altre satèl·lit, per afinar més en determinades distàncies angulars, i per exemple el nostre grup està col·laborant per a interpretar alguns dels resultats que se podrien obtenir en les observacions d'aquest satèl·lit. En fi, ja no... De la ràdio, clar, és que jo, en qui més he treballat, i el meu camp principal és aquest. Aleshores, podria estar parlant-vos hores i hores.
Mira, Màrius, a mi em crida això un poc l'atenció, no? Diu, segons els càlculs dels astrofísics, resulta que la major part de la matèria que hi ha a l'univers és matèria que no podem detectar directament, i que per això anomenem matèria fosca. Si no podem detectar-la, com podem saber que existeix?
El que no podem detectar és la seua llum. Lo de fosc, o lo d'oscur, lo de fosc en astrofísica es refereix a la llum, i no només en el visible, sinó a la radiació electromagnètica. Val? Si és en l'espectre visible, que és molt, molt xicotet, i aquest rang de freqüències, ho observaria directament l'ull o un telescopi. Aleshores, lo de fosc, que n'hi ha molts conceptes que es diuen així, és que no podem observar una radiació que provinga d'aquesta. Però el que sí que se pot observar és l'efecte gravitatori que fa. O sigui, que puga... Si tu tens una gran massa, que encara que no la veges pel que us dic, li fas a una... veges que altres coses que sí que pots observar cauen cap a ella, perquè són atretes, perquè la gravetat... la que tenim actualment, no vaig entrar en altres qüestions, és d'atracció, és l'efecte, o sigui, és a partir d'aquest efecte el que dius tu que hi ha una matèria fosca o forat negre o fosc o altres coses, no, de les quals es parla en astrofísica. Sí, de fet, per exemple, si no parlem d'aquesta matèria fosca, no podem explicar la rotació de les galàxies, perquè se necessita una gran quantitat de massa de per explicar aquest fenomen. Això molt resumit.
Sí.
Bé, o sigui que, diguem que una part de l'univers que sí que podem observar, veiem que es mou d'una manera que només podem explicar assumint que hi ha una part de l'univers que no veiem i que l'està traient gravitatòriament, no?
Molt
seria
bé. Perdida. M'has entès.
Sí. Bé, a banda de la matèria fosca, hi ha una altra cosa que també s'anomena fosca, i en aquest cas és l'energia fosca, no? L'univers actual sembla que està dominat per una forma misteriosa d'energia que anomenem energia fosca, i voldria que ens explicares en què consisteix aquesta energia i com influeix en la resta de l'univers.
Bé, l'energia fosca, a veure, seria... Tampoc s'observa directament, no? Seria una energia, i aquesta energia... està relacionada amb la planitud de l'univers, que és una altra qüestió, no? Aleshores, el model de concordança és un model d'univers pla, d'acord? Aleshores, per poder, diguem, omplir el que faltaria amb la matèria bariònica, la matèria fosca, seria l'energia fosca, d'acord? I seria més part d'aquesta energia. Bé, això per a les equacions d'Einstein, bueno, seria una... D'on ve això? De les observacions de les supernoves i aquestes que us he comentat. El que sembla que s'observa a partir d'elles és que l'expansió de l'univers a banda s'accelera. I per explicar aquesta acceleració el que has de fer és una força que repel·lisca, d'acord? Aquesta força, la causant d'això, seria l'energia fosca. Perquè... tu pots explicar-ho mitjançant una energia del buit. I aquesta energia, en les equacions d'Einstein, és el que correspon a una constant cosmològica, que ja Einstein en el seu moment va proposar, que no li agradava massa, però bueno, ara sé, perquè n'hi ha moltes solucions en les equacions de la relativitat general, d'acord? I en aquests moments la teoria que se té i que més concorda amb tot el que teníem a observar és aquesta, d'acord? necessitem una energia que explique aquesta repulsió, seria una energia de 8, d'acord? Que el que en les equacions tindríem seria una constant cosmològica. Mm-hmm. Per arribar a la omega, que es diu, a la densitat d'energia igual a 1, a l'univers pla. No sé si més o menys s'entén.
És més complicat, l'energia fosca és més complicat.
Sí, a més, és més complicat en el sentit que, igual que la matèria fosca, que no se sap exactament quins elements serien, hi ha candidats, per exemple, per a la matèria fosca, els neutrins, no? que interaccionen molt poquet amb la matèria, per això no se poden observar, no? o molt poquet. Per a l'energia fosca també hi ha alguns candidats, però tampoc se té massa clar què és exactament.
Estem més despistats.
Sí.
L'energia està...
Màrius, un dels objectes que existeix en el nostre univers actual són els forats negres, els famosos forats negres. Què és realment un forat negre? Pots explicar als nostres oients?
Mm-hmm. A veure, encara hi ha alguns que dubten de que aquestes observacions siguin forats negres, però en general és prou acceptat, no? I hi ha molts candidats a forats negres. El forat negre seria una altra solució de les equacions de la relativitat general, en el qual tindríem una singularitat molt gran, o sigui, una singularitat que hi ha un radi que es diu el radi d'Esbarzil i seria, la solució seria la solució d'Esbarzil, que seria un punt molt amb una densitat infinita. I què és el que passaria? Bueno, realment, igual el concepte de forat és per lo d'engolir, no? Però seria com un engolidor, s'engoliria tot, i lo de fosc novament és pel mateix, perquè no hi ha res i el color negre és el color que ho absorbís tot, d'acord? O sigui, aquest és el concepte. Llavors s'ho xuclaria tot, no? Seria un poc... Que siga un forat, bueno, no sé, se li diu forat, però és una zona de l'espai. Bé, això, l'explicació que se dona de com passaria això, pues, en l'explosió d'estrelles molt massives, una d'elles és que serien supernoves, per exemple, part del nucli de l'estel, si és molt massiu i passa a aquest radi que estem parlant, se concentraria i donaria aquesta zona de gran densitat que ho xuclaria tot al voltant. I sí que sembla que n'hi ha, pues, a lo millor, sistemes binaris en els quals una de les dos parts del sistema binari de dos no s'observa i l'altra, pues, va acretant matèria cap ahir. Aleshores, seria la forma d'observar l'efecte, també un efecte gravitatori, com estàvem comentant, no? També en el forat negre.
Abans has utilitzat el terme singularitat, exactament, quan parlem d'una singularitat en astrofísica, que volem dir?
Una singularitat en matemàtiques és un punt, no? Una zona, per exemple, si tu... una funció que sigui 1 partit per x, el 0 és un punt singular, perquè dividit per 0 pues no és una cosa que estiga definida en el camp dels nombres reals, no? Aleshores, en astrofísica el concepte és igual, no? Perquè estàs utilitzant la matemàtica. És un punt singular, que és en la parla normal, que és una cosa singular, una cosa que s'enix del normal, no? Doncs aleshores s'enix del normal en aquest sentit, en el que és un punt que, bueno, és diferent, una mica diferent a la resta, no? Però es donen diverses...
Sí, seria un punt de l'univers que és distint en algun aspecte de la resta.
Sí, el distint és que s'angolisca tot, no? Això és una cosa que...
Que no passa a la resta.
Però el singular, matemàticament també és singular, en el sentit que és una divisió per zero, no? Que és que dona infinit, però bueno, ahí entraria ja la matemàtica que... Hauríem de parlar...
Més complicat.
No és que siga complicat, el que passa és que hauríem de definir diverses coses i... Bé. No.
Coneixem els previs de
matemàtica. No, jo us dic una cosa, jo penso que en esta vida no n'hi ha res... O sigui, que lo de complicat i fàcil és relatiu, d'acord? Aleshores, si una cosa l'ha pogut fer l'ésser humà, un home o una dona, qualsevol de nosaltres podem arribar a d'ella. El que passa és que, clar, qui té més... qui està més avessat, qui té més estudis o qui està més acostumat...
Per a mi és la capacitat d'abstracció que de seguida n'hi ha gent que de seguida ho trau i ho concentra. I a mi m'han costat molt les matemàtiques, particularment sempre. Aleshores, no sé, em costa un poc.
Jo que sobre això, bueno, tinc una discussió també ahir amb els alumnes, hi ha molta gent. Pense que la matemàtica a lo millor és que s'hauria de donar d'una altra manera, però
sí,
bueno, això ja és un altre tema,
també.
No? I... No sé,
perquè si ho expliquem en coses que són usuals, que podem gastar, per exemple, és una cosa molt bàsica, però anar a comprar el canvi dels diners.
Ahí
està,
això
jo li ho explicava a la meva germana, i així ho entenia. Mm. Però en els problemes que es portaven, doncs no ho entenien, perquè eren coses que estaven allunyades, val? No formava part de la seva quotidianitat. Mm-hmm. Aleshores, jo trobo que la capacitat d'abstracció de vegades en un problema que està tan allunyada de tu, és per això que et perds, i per això jo trobo que els xiquets es costa. I quan tens 18 anys, allò que quan 14 anys et donaven. O sigui, per a mi sempre ha sigut això i no em desagraden, però això ha sigut la cosa. De tota manera, volíem comentar-te...
Sí, és que és curiós, això.
Vàrem veure que teníem forats negres o aquestes zones de l'espai, però també n'hi havia forats blancs i el forat de Cook. Sí. Es va cridar l'atenció, això. Forat. De forat,
molt
al final,
de forat,
caurem pel forat, o què farem?
Tenim l'univers igual que un formatge d'estos de forats, no? De Gruyère.
No creieu que nosaltres, a vegades, en física, el llenguatge que s'utilitza també és un poc... I això ho comentem, però bé, no vaig entrar allà.
Deixem per un altre problema.
Clar, a veure, el forat blanc seria l'invers del forat negre.
Que el podríem...
Si, clar, si el forat negre ho absorbís tot, el forat blanc, pues és com la llum blanca és la que repel·lís totes les... Ja
escup,
està,
o sigui, diguem, no... escup, matèria
sí,
i energia.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Seria això, d'acord?
Uh-huh. Això i el sí forat
no...
de Cook?
Sí, no, el forat de Cook connectaria un forat, podria, per exemple, podria connectar
negre.
Un blanc i un negre, no? Uh-huh. El que és Angulun, clar, li xoca molt, o sigui, què passa amb aquesta energia, no? On està? S'està perdent? No ho podem observar perquè no sabem exactament què passaria en un forat negre. Si tu caus en un forat negre, doncs... Pues,
on apareixem, això? On apareixem? Si quedem des del
és que això ja entra dins un poc de la ciència-ficció. Ningú ha caigut encara en un forat negre i ha tornat, no?
Perquè, o sigui, no apareixeríem en un altre lloc
de
l'espai, no?
Més enllà de la lluna, pense que no. No ho sé. Primerament ens deformaríem, és el que diu la teoria. Llavors, probablement ja no estaríem vius. Ah. O vives, d'acord? Això seria la primera història. Però, bueno, de tota manera, si hi haguera algú que poguera replegar-te en un altre lloc, per a saber que has entrat ahir i saber que has sigut tu el, o qui siga el que ha aparegut en un altre lloc. Però és que això...
No funcionaria la teletransportació sí, des del forat.
Toni clar, ens feia després... una comparació amb el forat de la pica.
Sí.
Ell deia, això podríem establir un paral·lelisme amb el forat de la pica.
És que jo recordo que Carl Sagan en un dels programes justament de la sèrie Cosmos sí que ho presentava una mica d'aquesta manera, és a dir, tu caies dins del forat negre, no? Passaves pel forat de Cook i apareixies en una altra regió de l'espai-temps, és a dir, no només en un altre punt de l'univers, sinó també en un altre moment de la història de l'univers.
Mm-hmm.
Eixa
és la idea.
Un poc la idea,
i
no?
Matemàticament sembla que sí que és, pues, vull dir que sí que pots, dins de les solucions de la relativitat general, pues,
seria
no,
possible.
És possible teòricament, possible. No? Però clar, què passa amb el qui cau ahí? No? Mm-hmm. Això també és que és com lo de la velocitat de la llum. Nosaltres podem viatjar a la velocitat de la llum. És tot allò de les pel·lícules de Star Trek, de la Guerra de les Galàxies i tot això. És que les partícules que viatgen a la velocitat de la llum no tenen massa, aleshores... Mm-hmm. En la teoria que tenim actualment. Això no vol dir que després no superem aquestes teories.
Clar.
Però ahí una cosa és la ciència, allò que sabem i allò que podem explicar i amb les observacions i amb, bueno, amb les reproduccions en laboratoris, etc. I una altra cosa després és l'especulació, la metafísica... Bueno, ahí, n'hi ha que saber distingir. A mi m'agrada, no? La qüestió de la ciència-ficció, ja us he comentat. Què passaria? Si me pregunteu com a astrofísic, pues us he de dir, és possible, per exemple, la solució i tal, després, si voleu, comencem a especular en què passaria. Però ja us he dit que sembla ser que hi hauria una deformació i, per tant, qui caiguera ahí, pues, no quedaria massa ben parat.
Ho diria, complicat.
No.
A més que poguera perdre la matèria i quedar-se reduït a energia, no? Perquè això en la ciència-ficció també apareixen éssers que són pura energia.
Energia
i no
fosca.
Són...
Sí, això sí.
També podria ser.
En Star Trek, no? Apareix això.
Sí, no, i en llibres d'Asimov també.
També, també.
En llibres d'Asimov recorda que apareixien éssers que eren pura energia, sense massa.
Mm-hmm.
O sigui, però i la relació també entre la ciència-ficció...
Sí, podrien ser els espírits, per exemple, no?
Els espírits, sí.
Però, clar, això ja és...
Bueno, a mi m'encanta aquesta conversa, però tenim dos seccions més per fer. Màrius, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
Igualment.
Gràcies.
Moltes gràcies, Màrius.
Un plaer.
I ara escoltem Extraterrestres, una cançó divertida i fantàstica que descriu com viuen els extraterrestres en un futur de ciència-ficció on persones i extraterrestres interactuen entre ells.
Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, i berenen de pa ben bon tulipan. Monten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. Jo la tetal, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo la tetal, ja he vengut a muntar un negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jullar. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, toquen flautes, toquen flaut. El seu biorritme et s'envedisco d'ans i una aspiradora és el seu nas. Jo la tetal, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo la tetal, jo he vengut a muntar-me un negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jullar minigolf i apetant. Jo la tetal, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo l'haig de tal, jo he vengut a muntar-me un negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jullar minigolf i apretant.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el grup Antònia Font, que estableix un joc constant entre una perspectiva local, global i universal o còsmica del món en què estem immersos, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a la paraula estel i els adjectius o a l'adjectiu lacti i làctia, que estan relacionats amb tot el que Màrius avui ens ha comentat. Escoltem les frases següents.
Amb l'excepció del sol, els estels apareixen com a punts brillants al cel nocturn i fan pampallugues per l'efecte de l'atmosfera terrestre. Segons les últimes investigacions, s'ha comprovat que la Via Làctia té un gruix d'uns 12.000 anys llum, en lloc dels 6.000 que es creia fins ara.
Pel que fa a la paraula estel, en el context de l'astrofísica, es refereix a qualsevol dels astres que brillen al firmament amb llum pròpia. Cal afegir que també se'n pot dir estrella o estrela. Quan a l'adjectiu lacti-làctia es refereix a allò que és relatiu a la llet o que s'hi assembla. En el context de l'astrofísica, aquest adjectiu va unit al substantiu via per formar el nom propi de la nostra galàxia, la Via Làctia. Aquesta és, doncs, la faixa de feble lluminositat d'aspecte lletós que envolta l'esfera celeste i que és constituïda per un nombre molt gran d'estels, els quals no són visibles individualment a simple vista. Recordeu que hem d'evitar dir el barbarisme lácteo láctea. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
Siempre se traga todo lo que le cuentan. Por eso no me extraña que le hayan llenado la cabeza de humo.
De segur que la sabeu, però si no és així us la diem.
Sempre se'n passa tot el que li conten. Per això no em sorprèn gens que li hagin fet veure la lluna al mig del dia.
Aquesta frase feta es refereix al fet d'enganyar algú, fent-li veure o creure una cosa increïble.
I ara escoltem Obrim Pas, el grup valencià que combina sons tradicionals i contemporanis, entre els quals destaca el so viu i penetrant de la dolçaina.
Illumina la lluna de plata, les valles. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar la cançó Lluna de Plata del seu últim disc Benvingut al Paradís, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb l'astronomia. Escoltem a continuació el text següent elaborat a partir de dos articles de l'Enciclopèdia Catalana.
L'interès per l'astronomia a les nostres terres es remunta als temps dels regnes musulmans de Taifes. En un d'aquests, el de Dènia, escrigueren tractats astronòmics al segle XI diversos autors, dels quals cal destacar principalment Ibn al-Safar i Abulsalt Umayya, autors d'obres sobre l'ús de l'astrolabi. Precisament, alguns dels aparells astronòmics més antics conservats, com uns astrolabis i una esfera celeste, foren construïts a la fi del segle XI pel valencià Ibrahim ibn Said al-Sahli. Tots els astrònoms medievals acceptaven les hipòtesis ptolemaiques, que consideraven la Terra immòbil i la situaven al centre de l'univers. Al segle XVI, tanmateix, destacats astrònoms com el valencià Jeroni Muñoz contribuïren amb dades d'observació a la crítica d'aquest model cosmològic. Amb tot i això, els estudis astronòmics no es començaren a renovar al nostre país, sotmès a una duríssima vigilància per part de la Inquisició Catòlica, fins a la darreria del segle XVII, quan hi penetraren per primera vegada les idees europees de Copèrnic, de Kepler i més tard de Newton. Aquesta renovació fou iniciada a València per Josep Saragossà. L'observació que aquest feu del cometa del 1677 fou la primera del món i la seva obra Esfera en comú celeste i terràquea del 1675 fou l'únic tractat complet de trigonometria esfèrica, astronomia i geofísica publicat a la península Ibèrica fins al segle XIX. Saragossà intentà cercar una fórmula per admetre les doctrines de Copèrnic sense caure en la condemna eclesiàstica i influir decisivament en astrònoms valencians de les dècades posteriors, com ara Joan Baptista Corazzà o Tomàs Vicent Tosca. Calgué esperar, per tant, fins a la darreria del segle XVIII perquè algú s'atrevira, finalment, a defensar obertament al nostre país el sistema de Copèrnic, segons el qual la Terra era un planeta en òrbita al voltant del Sol. Finalment, l'any 1774, Jordi Joan i Santa Cília gosa fer, en el seu llibre Estado de l'astronomia en Europa, un extraordinari al·legat a favor del sistema copernicà i de la física newtoniana, en el qual donava la culpa del retard d'Espanya en matèria d'astronomia a l'obscurantisme imposat per la religió.
I la pregunta d'aquesta setmana és: en quina localitat del País Valencià va néixer Jordi Joan i Santa Cília? Repetim la pregunta. En quina localitat del País Valencià va néixer Jordi Joan i Santa Cília? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, cap-vera@upbnet.upb.es. Passem ara a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanaven. Jaume I estigué casat 8 anys amb la seva primera muller, Eleonor de Castella, i 10 amb l'última, Teresa Gil. Entremig d'aquestes, el conqueridor estigué casat 16 anys amb la seva segona esposa, que morí el 1251. Quin era el nom d'aquesta segona esposa de Jaume I, que fou la primera reina del nou regne de València? I la resposta correcta és: la segona dona de Jaume I fou Violant d'Hongria, que era filla del rei d'Hongria Andreu II, i donà 8 fills a Jaume I, entre els quals Pere el Gran, que heretà de son pare els regnes de València i Aragó i el comtat de Barcelona, i Jaume II de Mallorca, a qui son pare deixà el regne de Mallorca o Mallorques i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, a més del senyoriu de Montpeller. Aquesta setmana la persona guanyadora és Andreu Mulet Fons. Andreu, ja saps, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I des del grup estel·lar Plèiades, en la profunditat de l'espai sideral, ens acomiadem fins la setmana que ve.